7 i 8 minuts, comencem ara la crònica cultural amb Bernat Cifre, benvingut.
Benvingut, Maria Àngels.
Bona tarda, gràcies.
Bona tarda. Bona tarda a tots el pollonsin que m'escoltau.
Mm-hmm. Endavant.
Aquí teniu en Bernat de Can Garrit, la crònica de tots els dimecres, majorment una crònica cultural. Bé, la primera part, que sempre fem una al·lusió en el temps, ens trobam, com veig, amb un temps vari, hi ha moments d'una calorada terrible, hi ha moments com avui que ha plegut i tot, de manera que ens trobam amb un temps molt vari, a més ho veiem a través de la televisió, on de vora també botxornos de calor tenim fred i granissades, i nevades i pot de tot. Bé, jo volia fer un resum, almenys un sentit, de les festes post-pasquals que ens acaben de celebrar ara. En primer lloc, a l'Ascensió, que va tenir lloc 40 dies després de Pasqua, quan Crist se'n va al cel, des de la muntanya de les Oliveres, davant els ulls atònits dels seus apòstols, que tanmateix, però, per retornar a Jerusalem, no pròpiament tristos i fallons, sinó alegres, perquè s'havia enredonit, s'havia consumada la estància del seu líder, Jesucrist, del fundador, d'una manera brillant i d'una manera victoriosa. Després va venir la Pentecosta, l'altre diumenge, o sigui, la venguda de l'Esperit Sant, que és un moment importantíssim perquè és el moment de la creació de l'Iglesia, la Iglesia que havia estat dissenyada i fundada per Jesucrist, però després queda inaugurada el dia de Pentecosta, on ja sabeu, sortiren els apòstols després de que havien tingut damunt el front, el cap, aquelles flames que significaven l'Esperit Sant damunt cada un d'ells. Aquelles llengües de foc. Llavors sortiren allà a predicar com si estassen, fossin tot doctors i sense por i amb una eloqüència i amb una gràcia i amb una força. És que és fenomenal la descripció d'aquesta arribada de l'Esperit Sant, que la tenim en aquest llibre tan important de Sant Lluc, que se diu El fet dels apòstols. Ja sabeu que l'apòstol Sant Lluc, a més del seu evangeli, va escriure El fet dels apòstols. I un dels principals o dels primers episodis és aquesta venguda de l'Esperit Sant 50 dies després de Pasqua. A la Pentecosta, ja sabeu que Pentecosta en grec vol dir 50. Per tant, la Pentecosta és la diada que fa 50 dies de Pasqua i, per tant, que ve l'Esperit Sant, quan ja Jesucrist no estava en aquest món, ni tornat en el cel. Bé, després ve la Trinitat, que tant que dia som al segle litúrgic, l'exposició del nostre misteri màxim, la Trinitat, això de que un Déu és únic i a la vegada són tres persones, és a dir, que tenim un Déu que és família, no un Déu que és una pedra, un monolito, sinó que tenim un Déu que és família. Això és molt vell i és molt esperançador per nosaltres, perquè estem en braços d'una família. I després ve aquesta, ha vingut la festa del Corpus, una festa que se va originar a l'edat mitja davant el creixement d'una sèrie d'heresies anti-eucarístiques. És a dir, negaven la presència real de Crist a l'Eucaristia i negaven quasi tot el que estava relacionat amb aquest gran misteri. Això ho va tenir en revelació una pobra monja belga, una pobreta que la tragueren de convent en convent perquè la trobaven una espècie d'embruixada quan els parlava d'això, que Crist, en motiu de l'Eucaristia, hauria de tenir una festa especial, una festa. Bé, però a poc a poc li varen fer cas a Roma i se va instituir la festa del Corpus Christi, que tots sabem que va escriure la missa amb aquells himnes i la seqüència i tot allò tan vell, Sant Tomàs d'Aquino, que és el més gran teòleg que ha donat l'Iglésia Catòlica i que, a més de tocar pràcticament tots el punt de la teologia catòlica, toca sobretot el tema de l'Eucaristia. Aquestes festes són realment una riquesa de la Pasqua. En les tres primeres, Ascensió, Pentecosta i la Trinitat, ja els antics escriptors eclesiàstics, els antics pares, ja desafiaven en el món païà, dient-li que amb aquestes tres o quatre festes l'Iglésia Catòlica tenia més festes i més celebració i més alegria que totes les festes paganes plegades. Això ja els ho entimaren. És curiosa aquesta consideració, perquè en realitat hem de tenir present que el cristianisme és en si una festa, a pesar de que mos imposa l'amor fratern, que de vegades no és fàcil de dur a terme, això d'estimar-mos els germans uns amb els altres i perdonar-mos constantment i ajudar-mos, no és fàcil, no és una cosa que diguéssim, oh, quina meravella que això està tirat, no, és difícil i de vegades mos han de mossegar la llengua moltíssimes vegades davant el comportament del proïsme i mos costa, però així tot em poden dir que la religió cristiano-catòlica té una autèntica munió, una autèntica floració de festes durant tot l'any, i són de destacar aquestes tres després de la Pasqua, Ascensió, Pentecosta i Trinitat, i la que després s'hi ha afegit molt més tardana, la del Corpus Christi. Precisament nosaltres a Ponència tenim la tradició fenomenal, que no hi ha paraules per dir-ho, de les àguiles. Les àguiles. Les àguiles, convé de vegades repassar una miqueta què vol dir això d'àguiles, de dues al·lotes tan ben vestides que duen una àguila de cartó passada per la cintura i que dansen davant el sacrament. Què vol dir això? Perquè una processó ha d'anar encatxalada per una dansa, apareixen coses distintes, processó per una part i ball per l'altra, apareixen paraules quasi antagòniques, no, però tot té la seva explicació. Pensi, jo vos ho resumeix amb això que vaig escriure. Les àguiles és un del ball de figures del nostre folclore religiós. Això vol dir que dins la nostra celebració de festes, folclore religiós, hi ha diversos ball de figures. A Pollença, per exemple, tenim les àguiles Sant Joan Palós, que en realitat són dues danses distintes, i després tenim els cavallets, de moda que i després podríem posar el cossiers també, però en fi, aquestes són les més importants. Diu, les àguiles des de l'edat mitjana eren l'emblema heràldic del gremi de teixidors i paraires. El gremi de teixidors, ja sabem què vol dir, el que teixeixen, i paraires són els treballadors de la llana, els que preparaven la llana des de la tosa dels animals fins a fent-ne filola i fent-ne aquest vells d'ells per poder després teixir quantes coses fem en la llana. Bueno, resulta que el patró d'aquests dos gremis, de teixidors i de paraires, o treballadors de la llana, el patró era, la festa era la del Corpus. Cada gremi tenia el seu patró i la seva festa. I el patró de paraires i de teixidors era el Corpus Christi. I tenia com a símbol, o emblema, una àguila. Una aguileta que duen rateada en metal i aferrada a la gorra. Això ho duen els preparadors dels teixidors i els paraires que pagaven la festa del Corpus. Duen aquest emblema rateat en metal i aferrat en les seves barretines. Bé, resulta que després aquesta idea de l'àguila se va dinamitzar en forma de ball. això corria amb altres gremis també. O sigui, se passava de la, de la, del metal aquell, de l'emblema aferrat a la barretina, se passava ja a un ball, a un ball. I l'àguila era configurada per ballar per dues lotes, que duen aquesta àguila ja molt més grossa, posada en forma de, no ja de metal, sinó de cartó passada per la cintura. Tot això amb moltíssimes flotatures i, per suposar, elles dues endiumenjades de la, de la manera més bella, carregades, d'això és, amb aquella espècie, amb aquella vestit tan vell que duen, aquella peça a davant que se diu la Maria Antonieta, que va tota, tota cosida d'alaques. I elles també en duen pels braços, pel coll, i pel cap i tot això. Bé, davant d'ell dansa Sant Joan Pelós, o també, que vol dir tant pelut com el més probable cobert de pells, perquè Sant Joan Batista, no vol dir que fos pelut en si, però li deien Pelós perquè anava cobert de pells, perquè sabem tots que vivia pel desert, amb pells de camells per tot vestir. I com que va ser el precursor de Jesús, eren fill de cosins, Sant Joan Batista i Jesucrist, eren Sant Joan Batista, perquè les mares, Maria Santíssima i Isabel, eren cosines. Per tant, els fills respectius serien fill de cosins. Bé, i com que va començar a predicar Sant Joan Bautista un poquet abans que s'hi posés Jesús a predicar el seu evangeli amb els seus apòstols, com que s'hi va posar en Sant Joan Bautista, per això li dèiem el precursor, perquè precursa, és a dir, cor a davant de l'evangeli del Senyor. Joan Bautista va córrer davant l'Evangeli de Crist, precursor. I doncs, de la mateixa manera, a Sant Joan Bautista el fem que corri davant a Jesucrist present a la custòdia. De modo que veig, per tant, que les àguiles tenen raó de ser perquè són el símbol del gremi, el gremi que pagava la festa, el gremi que pagava la festa del Corpus. Per ser la l'emblema de dels teixidors i paraires, balla les àguiles. I Sant Joan Pelós balla per allò de que va anar davant Crist amb el seu evangeli. Efectivament, quan Crist va començar l'evangeli, a 30 anys, i va predicar durant 3 anys, 30 anys, Sant Joan Bautista ja feia anys que també predicava una espècie d'evangeli, el seu evangeli. Molt que precursa va davant el Senyor. Bueno, i no, així ja tenim la idea de lo que són les àguiles, emblema d'un gremi, i Sant Joan Bautista, emblema d'això d'anar predicant davant Crist, i per tant, ballant també. Bueno, el ball de les àguiles és molt fi, perquè durant molt de temps els balls femenins eren molt modestos i modosos. No se concebia que una dona pegués bots enmig de la gent. Per tant, això se veu, per exemple, amb els balls arvissenys, que precisament els homes peguen autèntiques cabrioles i això, i les arvissenques ballen molt finament. I d'igual manera, les àguiles de Pollença tenen un ball enormement fi, enormement que si hagi no peguin cap bota, tot és un joc de peus i de tot això preciosos, perquè per ell que els fan parlar, i les àguiles entre si, per ell que se saluden i se separen i se separen i se saluden, veiem d'aquells botets tan fins. En canvi, de vora això ve el ball del Bautista, que per ser homo té la llibertat de poder pegar bots i ser calent, és un ball autènticament perbordat. Per tant, segons el folklorista, són dos balls. El de les àguiles, un ball molt modós i honest, i el de Sant Joan Pelós. Però tots dos se donen cita el dia del Corpus davant la custòdia. I això ho tenim a Pollença les àguiles pot ser que siguin estès durant l'edat mitja, però pràcticament ara de tot el poble dels catalans, inclús a l'Alguer de Sardenya, tot això ha desaparegut i el tenim just a Pollença. Per tant, hem de fer tot el possible per mantenir-ho. Les àguiles i Sant Joan Palós, en que duguin ritmes distints, no estan duent el mateix compàs, el mateix accent. I això és una melodia molt fina. La 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 la. Bé, ja ho sabeu, no tenim per què cantar aquí, però jo he posat aquesta lletra perquè, a més de la música, tinguem una lletra que ens ajuda a recordar la música d'Àguiles i Sant Joan Palós. I diu així: dia de festa exultant, dia de fa lluminós, rítmiques àguiles passen dansant per la glòria del Senyor. Amb aquest so tan humil, amb aquest ball tan honest, nou de tallar, nou d'empenta i delit, trobarà el cor del creent. De la parella al davant, salta i revolta el Palós, gràcia a Déu també el gest borbat que li ofrena el precursor. Crist, que ens donaren ton cos, vernodriment de salut, càntics bèsam i cistelles de flors amb ferventa gratitud. Visca la tradició que vol honrar el sagrament. Dau-nos, Jesús, vostre llarg i abundor, aquí baix i eternament. I podeu comprovar que tot va amb els rimes i els gens d'aquella doble paret de les àguiles, símbol del teixidors, i de Sant Joan Palós, símbol del mateix Crist, però predicant i corregint davant. Dia de festa exultant, dia de fa lluminós, rítmiques àguiles i les passen dansant per la glòria del Senyor. Molt bé. Bé, nosaltres tenim aquest tresor d'àguiles i Sant Joan Palós, com hem dit, relacionats amb el gremi de teixidors i paraires o tratadors de la llana i amb l'acció de Sant Joan Batista com a precursor, com aquell que predica i se mou i balla davant Crist i el seu Evangeli. Després també hem de dir d'aquesta setmana, perquè va anar bastant bé, va anar molta gent, el segon acte que s'ha fet en aquest homenatge que feim en Miquel Volta i que costarà de tres, haurà costat de tres. Ja han fet el primer i el segon. Que celebrem d'en Miquel Volta, celebrem que enguany ja es complit 100 anys. És a dir, va néixer l'any 1920 i ara, el 2020, fa 100 anys que va néixer. I precisament s'ha volgut celebrar en repassar el diumenge dia 6, després va venir el divendres 12 i ara després mos queda el divendres que ve. Aleshores, dia primer va ser un diumenge inauguratiu d'aquests 100 anys que ha viscut en Miquel Volta, que es té aquesta anomenada per ser poeta, per ser dibuixant, per ser músic, un home molt dotat i sobretot molt feiner, un autèntic pollancí que en la seva feina ens ha deixat una obra perdurable, com són, sobretot, la crònica de Pollença. Tot aquest centenar de toms grossos que se conserven a l'Ajuntament i que són molt bons per anar a consultar tot el que s'ha fet a Pollença durant el temps que ho ha dut durant 60 anys llarg. Divendres, dia 12, divendres passat, primer va parlar amb Miquel Marc, el coneixeu tot, Miquel Marc Cerdà, que va parlar sobretot de la musicalitat, de les qualitats musicals d'en Miquel. Aquesta facilitat que té per escoltar, per retendre bé la música, pel fet d'haver estat vicepresident del Festival de Pollença una temporada, des de que va morir Newman, aquí ho va deixar en Procop, i va haver una bona temporada que aquests festivals s'aguantaren perquè ho va dur, ho va organitzar ell, eh? Ell i en Petro Pons també. De modo que per aquesta, per això de, per aquesta doble aspecte d'haver duit el festival de Valló organitzat entre en Peiró, en Newman i en Procop, i després per aquestes escrit tantes melodies, o sigui que moltes de les seves poesies ja ell mateix els posava música. Llàstima que tot això, no sé si se conserva en casset, perquè ell, no sabent escriure música, no coneixent la notació musical, aleshores retenia dins la mollera, i després, si hi ha cas, hi havia algú que tenia màquines de cassets, o millor li gravava. Bé, i després va parlar amb Pere Sales, que va resumir un poquet el que va dir Miquel, i mos va introduir a mi, que vaig parlar d'un dels seus dos poemes escènics. Ell en té diversos, per lo menos en té dos de, ja són de més seriosos, pel Reinald de Malaltura, i després dos que podrien dir que són sensuales curtetes, sense voler fer mal, i flors i banderetes. Bé, Bon Reinau de Molt Altura és una sarsuela sacra, diguéssim, que commemora la trobada de la mare del Puig. En realitat, ell parteix de dues obres d'en Costa. Una que és el Castell del Rei, que va tenir lloc la gesta, o sigui, la defensa del castell dels jaumistes, dels partidaris de Jaume III, que era el rei legítim, i el d'en Pere IV, que era l'usurpador legítim. Això va tenir lloc l'any 1343. I en realitat els el pollencins faels a Jaume III, en el rei legítim, se n'anaren a defensar en el castell del rei, que va aguantar el setge durant dos mesos, o dos o tres mesos màxim, de l'estiu de 1343. I a baix hi havia les forces del rei contrari, en Pere IV. No era el rei, però hi havia el governador, Nernau d'Erill. Bé, en Costa va compondre aquest poema molt vell, molt hermós, el Castell del Rei, a base sobretot de les notícies que li havia donat l'historiador amic seu, que no haurien de fer més cas, de don Mateu Roger, que té un, de Can Sopa, que té un carrer que té ell. I després també en Costa va compondre, a més de Castell del Rei, o havia compost la llegenda del Puy de Pollença, que havia compost. Castell del Rei el va compondre quan tenia un 45 anys, però abans havia compost la llegenda del Puy de Pollença quan en tenia de més 30. Bé, això vol dir que en Costa mescla, en Costa suma la història del Castell del Rei, que són faves contades, diguéssim, i la llegenda del Puy de Pollença, que és llegendari, és veure que hi va haver unes pollencines que se n'anaren a viure a Can Sales, i ja vivien com ermitanes. Ara, que aquestes pollencines tinguessin tal visió del Puy de Pollença, que se veia il·luminat i en músiques i tot això, i que d'allà se va, i va pujar al poble, i varen descobrir la Mare de Déu, i allà la volien baixar, i pesava tant que ja no la van poder baixar, i després el capellà, quan deia la missa, l'hòstia, li va fugir i va marcar el recinte del proper santuari, del nou santuari que s'havia de dedicar. Aquests detalls són llegendaris. No és que els haguem de negar, perquè no tenim, per ventura, tampoc raó fortíssima per negar-los, però no tenim fet històric suficient per afirmar-los. El que és cert és la lluita civil del Castell del Rei, que va ser una lluita dins d'Impollença. Imagineu-vos Pollença immersa del 1343 a 1348, 5 anys llargs de guerra civil, 5 anys llargs, entre jaumistes i els d'en Pere IV. Bé, tot això ho agafa en Miquel Bota a la seva obra Vol Reinau de Molt Altura i mos fa veure aquestes lluites civils entre aquests dos períodes d'impollença. Inclús una trama amorosa entre en Miquel i na Brunisenda, un pollensí i una pollensina, ella clarament del partit del rei legítim de Jaume III i en Miquel també del Jaume III, però feia veure davant la gent que era d'en Pere IV. És a dir, era en certa manera traïdor en el pollensins i sobretot traïdor inclús a la seva lota, encara que estima tant. Però ho feia veure només, perquè ell anava a ajudar i duia viandes i toalles i tot el que podia ser en el castell del rei. Però després, per d'impollensa, passava com a aliat de Pere IV, i així podria desfressar i ocultar la seva feina. Bé, en Miquel va compondre aquesta sassuela, que és molt hermosa, on hi ha aplicades unes melodies populars, i després en va posar de seves, d'originals seves, entre el qual destaquen dues de seves. Una és la invocació, la declaració de Miquel en Elisenda, en Brunisenda, que és Brunisenda enamorada, vull entregar-te el meu cor. Bé, aquesta, que tanmateix ella l'escolta plorant perquè no el creu i creu que està enamorada d'un traïdor a la causa legítima pollensina. L'altra és quan Mateu Llobera, aleshores en Miquel és descobert i del seu paper de traïdor i és posat a presó pel batle, en Bernat Totxa, de Pollença, que era tan terrible. Bé, la cosa acaba de totes maneres amb un tercer acte en què la gent de Pollença va a visitar les ermitanes del Puig de Can Sales, o sigui, aquesta obra acaba a Can Sales, té dos primers actes a Pollença, de lluites i de traïcions i de morts i morius i tot això, i el tercer van a Can Sales perquè des d'allà puguin contemplar la lluminària del Puig el dissabte de maig que s'apareixia. I allà canten, acaba amb el l'himne d'en Costa Llobera. Mirau-la, és dolça la imatge antiga, sa cara fable tota somriu, i a Sant de Pedra, perquè vos diga, som vostra mare, fillets, veniu. Així acaba aquesta sarsuela, que té aquestes melodies populars i melodies pròpies de Mota. Tot això hi va fer una feinada enorme de composició i és, per tant, una autèntica partitura, el mestre més important que ha donat Mallorca, l'inquer Don Toni Torrendell, el més gran músic que ha donat Mallorca. I després tot això que va fer la partitura per piano. I després tot això la va passar a banda de música, o orquestrata, diguéssim, Don Jaume Albertí, una persona que tampoc s'ha d'oblidar mai, el nostre gran director de la banda de Pollença, i a més que va afavorir totes aquestes creacions. Sense Don Jaume Albertí possiblement no tindríem ni la joia de Neineta, d'en Pere Melià, ni també la joia Vol Reinau de Molt Altura d'en Miquel Bota, i d'altres seves també. De modo que han d'estar agraïts en el pollensins i a la gent de fora, en aquest cas don Jaume Albertí i don Toni Torrendell, eren inqueros, però mos varen posar una música fenomenal en aquestes composicions pollensines. I doncs, bé, ja hem celebrat això, i ara diumenge dissabte que ve, que és dia 19, divendres, també hi haurà un altre, el tercer acte aquest dedicat a en Bota, que enguany es complet 100 anys, a dir, on se parlarà de l'altra obra important, també com a sarsuela, en Bota, que se diu Somnis de Pescador. Està ubicada sobretot a Sant Vicent, una sarsuela molt marinera, i en parlaran sobretot el qui prengueren part. És l'obra que s'ha representat més 3 o 4 vegades, mentre que el Reinaldo Moltura crec que només s'ha representat 2 vegades. Hauríem de mirar de tornar-la a reposar a fi de reviure aquesta història, aquestes llegendes, història per una part o llegenda per l'altra, aquests racons de la història de la gent i la llegenda pollencina, tan rica com és Pollença, amb històries i llegendes, i després reposar-les a fi de que les visques són més, tant des del punt de vista de literari, amb els seus versos, com també des del punt de vista de les seves melodies i harmonies, que faig no tots els pobles de Pollença tenen sarsueles fetes seves, no? I en temàtica seva, no tots ho tenim. Nosaltres ho tenim i això ho hem de tenir en compte. Bé, i res més, ja Maria Àngel pot tornar a posar la sintonia de Don Miquel Tellón, tan hermosa, perquè jo ja crec que he acabat el meu espai i no vull trepitjar els altres programes de Ràdio Pollença. Bona tarda a tots i fins una altra.
Fins una altra, Bernat, gràcies.
Escolta aqui.